Ràdio Estel.
A les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 24 de gener de 2012. Els ministres d'Economia de la zona euro no donen treva a Espanya. En la reunió d'aquesta nit passada, els ministres s'han negat a canviar l'objectiu de dèficit i reclamen que es redueixi al 4,4% com a màxim. Mentrestant, queda oberta la porta a una ampliació del fons de rescat, alhora que Alemanya sembla disposada fins i tot a acceptar l'emissió d'eurobons a canvi de controls més forts. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional reclama, recordem-ho, augmentar aquest fons de rescat per assegurar la liquiditat d'alguns països, entre ells Espanya. I es confirma, d'altra banda, la caiguda de l'1,5% de l'economia espanyola aquest any 2012, segons les previsions del Banc d'Espanya, després que en l'últim trimestre de l'any passat es registrés un creixement negatiu de 3 dècimes. Això sí, malgrat els avisos al govern espanyol, el ministre Luis de Guindos diu que el fet que es reclami que redueixi la previsió de dèficit estimula el mateix executiu. I el comissari Oli Rehn aplaudeix les mesures de control sobre les comunitats autònomes. Tot plegat, un trencaclosques que ha d'ajudar a finals del 2013, esperem-ho, això ho diem nosaltres, a reduir l'atur per primera vegada en molts anys. Passen gairebé 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el David García a la producció, el Joan Pinyol a la redacció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Sindicats i patronal tenen molt a prop un acord pels salaris. La COE hauria acceptat uns increments salarials fins a un 0,5% aquest any i un 0,6% el 2013 i el 2014, cosa que aplana el camí cap a l'entesa per renovar la negociació col·lectiva.
El govern català manté la reivindicació de la gestió individualitzada de l'aeroport del Prat, segons va dir ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, després que el govern espanyol aturés el procés de privatització del Prat i de Barajas. Madrid justifica la decisió perquè la situació dels mercats podria devaluar aquestes infraestructures.
Comença avui al Tribunal Suprem el segon judici en pocs dies contra el jutge Baltasar Garzón. Se l'acusa d'un delicte de prevaricació per haver-se declarat competent per investigar els crims i les desaparicions del franquisme. Garzón podria ser condemnat a 20 anys d'inhabilitació.
Després d'un debat de més de 7 hores, el Senat francès va aprovar ahir la polèmica llei que convertirà en delicte la negociació, la negació, volíem dir, del genocidi armeni a mans de l'Imperi Otomà el 1915. La llei ha tirat endavant per 127 vots a favor i 86 en contra. Turquia la considera un atac contra la llibertat d'expressió i ha amenaçat a portar al Tribunal Europeu dels Drets Humans i imposar sancions econòmiques.
I en esports, el comitè de competició no actua d'ofici en l'acció de la trepitjada de Pepe a Messi la setmana passada i apura fins demà per decidir què fa. Mentrestant, el Barça aparca la Lliga per centrar-se de ple en la tornada dels quarts de la Copa, precisament contra el Madrid demà a casa i amb 1-2 a favor. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui al camp del Mirandès amb 3-2 a favor. Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro no fan cap concessió a Espanya i li exigeixen que compleixi amb el compromís de baixar el dèficit fins al 4,4% aquest any i al 3% l'any vinent.
Aquestes reclamacions han estat en el marc de la reunió de l'Eurogrup que s'ha fet a Brussel·les i en què els ministres d'Economia, Luis de Guindos, que hi assistia per primera vegada, també ha rebut el beneplàcit d'Europa a la política d'austeritat del govern de Rajoy. La reunió també ha tractat sobre el fons de rescat europeu i la situació de Grècia. El comissari d'Afers Econòmics, Oli Rehn, va recalcar que és molt important que el govern de Rajoy redueixi el dèficit al 4,4% aquest any i al 3% l'any 2012, després que Espanya es va desviar 2 punts de l'objectiu del 2011, quan el dèficit es va situar al voltant del 8% i no en el 6% fixat. Rehn també va demanar a Espanya avançar en la reforma laboral per reduir una taxa d'atur que considera inacceptablement alta.
El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, que s'estrenava ahir a la nit en una cita de l'Eurozona, va recollir el guant i va prometre disciplina per part d'Espanya, dient que es compliran els compromisos del dèficit.
Les promeses de de Guindos arriben després que ara fa uns dies el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, demanés un canvi de la xifra de la difícil situació econòmica espanyola, que aquest 2012, segons les previsions del Banc d'Espanya, es contraurà un 1,5%.
Creo que de alguna forma es un incentivo para poner en marcha lo que voy a venir a explicar hoy aquí, que es el programa de política económica del gobierno español, que se basa en austeridad presupuestaria, en reformas económicas.
De Guindos també va rebre el suport de Brussel·les a les mesures engegades per Rajoy per reduir el dèficit.
L'ampliació en el fons de rescat europeu i la situació de Grècia van ser altres qüestions sobre la taula ahir en una reunió que va acabar, s'ha acabat de fet fa poques hores, passada ja a la mitjanit.
Pel que fa al fons de rescat europeu, Alemanya podria estar disposada a ampliar-lo a canvi de més control, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, de fonts diplomàtiques. A la reunió de l'Eurogrup s'hi van pactar 500.000 milions d'euros pel fons de rescat permanent, que s'aprovarà el mes de març. El fons només estarà a disposició dels països que compleixin el pacte de disciplina fiscal, i pel que fa a la situació de Grècia, l'Eurogrup grup ha donat suport a Atenes perquè negociï un interès més baix amb els seus creditors, pel que fa que es plantegi actualment en el procés de condonació parcial del deute.
La directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, alertava de la necessitat d'augmentar aquest fons de rescat europeu per evitar que països com ara Espanya o Itàlia es vegin arrossegats per una crisi de manca de liquiditat.
El Banc d'Espanya preveu una recessió pel 2012 i una tímida recuperació per l'any següent. Segons les previsions d'aquest organisme, l'economia espanyola caurà un 1,5% aquest any i experimentarà una recuperació modesta el 2013, quan, segons les previsions del Banc d'Espanya, creixerà un 0,2%.
Notícies ara de casa nostra. El govern català manté la reivindicació de la gestió individualitzada de l'aeroport de Barcelona, segons acaba de dir fa unes hores el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, després que el govern espanyol aturés ahir mateix el procés de privatització dels aeroports del Prat i de Barajas.
Madrid justifica la decisió perquè la situació dels mercats podria devaluar aquestes infraestructures, però això també fa que la gestió del Prat quedi en suspens. Des de la Generalitat sempre s'ha defensat poder participar de manera determinant en el nou òrgan gestor de l'aeroport.
El jutge obre diligències prèvies per homicidi imprudent comès per omissió en el suïcidi de l'home que estava detingut diumenge per haver matat el dia abans la seva parella a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà.
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell en funcions de guàrdia també ha demanat a la policia catalana que elabori un atestat sobre els fets més ampli que el dels Mossos que fan d'ofici.
Les llars d'infants privades de Barcelona reclamen a l'Ajuntament que subvencioni les seves places i denuncien que al districte de Sant Martí, per exemple, la proliferació d'escoles bressol municipals està arruïnant el seu negoci i d'aquesta manera reclamen ajuts perquè el preu s'iguali al de les llars públiques.
Les patronals que agrupen la major part de les llars d'infants d'iniciativa privada de Catalunya acusen l'administració de malbaratar recursos públics cada cop cobra places d'escola bressol municipals allà on n'hi ha de privades. Posen com a exemple el districte de Sant Martí, on els últims anys s'han construït 10 noves guarderies públiques i ara, sumant places de públiques i privades, n'hi ha unes 1.300 de lliures.
Emotiu homenatge ahir a la nit al Palau de la Música Catalana al dramaturg i escriptor Josep Maria de Sagarra. Fragments de la seva extensa obra van ressonar en aquest acte institucional per al popular escriptor i periodista que va morir ara fa 50 anys.
El Palau es va omplir per recordar l'autor de Vida privada, Poema de Nadal i Galatea, entre molts d'altres. Montserrat Carulla, Rosa Novell, Josep Maria Pou, Roger Mas i Sílvia Pérez Cruz han estat alguns dels artistes que van participar en aquest acte.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Arrenca avui al Tribunal Suprem un nou procés contra el jutge Baltasar Garzón, el segon judici en pocs dies contra el magistrat. Se l'acusa ara d'un delicte de prevaricació per haver investigat els crims i les desaparicions del franquisme sense tenir competència per fer-ho.
Garzón podria ser condemnat a 20 anys d'inhabilitació. És la segona vegada en pocs dies, com dèiem, que Garzón s'enfronta a un judici i a una condemna d'inhabilitació. La setmana passada, recordem, va ser jutjat per intervenir a la presó les comunicacions entre els caps de la trama Gürtel i els seus advocats. Segons Human Rights Watch, el procés contra Garzón és una amenaça pels drets humans.
Sindicats i patronal estan molt a prop d'arribar a un acord pels salaris, una de les qüestions que estan negociant ja fora de termini mentre el govern espanyol prepara el decret de la reforma laboral.
La COE, que fins ara defensa aferrissadament, volíem dir, una congelació salarial fins al 2014, hauria acceptat finalment una pujada salarial modesta, cosa que plana el camí cap a l'entesa. La pujada seria de fins al 0,5% per aquest any i d'un màxim del 0,6% el 2013 i el 2014. És a dir, quedaria molt per sota de la inflació i de la forquilla d'entre un 1% i un 2,5% que preveia l'acord que està revisant. Fons de la COE han assegurat que durant el cap de setmana hi ha hagut un acostament entre aquestes parts i que l'acord es podia tancar de forma imminent, previsiblement abans d'aquest divendres. Des dels sindicats també s'han mostrat optimistes, encara que han advertit que falta concretar alguns elements i que fins que no estiguin del tot tancats no es podrà donar cap acord perfecte.
I l'advocat d'Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha insistit en la innocència del duc de Palma sobre el presumpte desviament de diners públics a través de l'Institut NOS i assegurar que les seves societats van pagar moltíssims impostos.
Mario Pascual Vives ha comparegut un cop el duc de Palma ha tornat a Washington. L'advocat ha dit que durant el cap de setmana s'han reunit de sol a sol en un lloc discret a Barcelona per poder treballar amb tranquil·litat en la seva defensa. La declaració com a imputat Iñaki Urdangarín en una peça separada del cas de Palma Arena serà el proper 25 de febrer.
En plana internacional, novament, després d'un debat de més de 7 hores, el Senat francès va aprovar ahir la polèmica llei que convertirà en delicte la negació del genocidi armeni a mans de l'Imperi Otomà l'any 1915.
La llei ha tirat endavant per 127 vots a favor i 86 en contra. Per Turquia es tracta d'una llei electoralista per guanyar el vot de mig milió d'armenis que viuen a França. La considera un atac contra la llibertat d'expressió i per això ha amenaçat de portar-la al Tribunal Europeu dels Drets Humans i imposar sancions econòmiques.
El total de morts al naufragi del Costa Concòrdia arriba a 15 després que ahir els equips de rescat trobessin dos cossos més al buc.
Segons ha informat el cap de l'Agència de Protecció Civil Italiana, Franco Gabrielli, es tracta de dues dones que van ser localitzades a la quarta planta del vaixell en una de les zones submergides prop de l'Internet Café. De moment, però, els cossos encara no han pogut ser rescatats del vaixell ni tampoc identificats. En aquests moments encara hi ha una vintena de desapareguts. En principi, haurien de ser 19, però una família hongaresa ha reclamat la seva filla, que es veu que anava a bord sense bitllet. Aquest és un dels fets que fa creure que al vaixell hi viatjaven més desapareguts dels que hi havia registrats.
Per cert, les tasques per buidar les més de 2.300 tones de gasoil del creuer després del naufragi van rebre el vistiplau ahir de la Comissió Tècnic i Científica i del coordinador de l'estat d'emergència Franco Gabrielli. L'extracció del fuel es desenvoluparà finalment en paral·lel a la recerca de les persones que continuen desaparegudes, tot i que durant tota la setmana passada es digués que les dues tasques eren incompatibles. I un últim apunt internacional. El govern dels Estats Units ha donat la benvinguda a l'acord de la Unió Europea assolit ahir per imposar un embargament a les importacions de petroli des de l'Iran en resposta al programa nuclear del règim de Teheran.
L'administració d'Obama ha dit que les mesures acordades pels ministres d'Exteriors de la Unió Europea són un altre pas contundent en l'esforç internacional per incrementar la pressió sobre l'Iran. Els països de la Unió han imposat un embargament al petroli iranià que prohibeix cap més contracte i que dona temps fins l'1 de juliol per posar fi als que encara hi hagi ara. L'Iran ha denunciat que l'embargament decret per la Unió Europea és absolutament injust.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i mig i serà un quart de nou en esports. Després de la victòria del Barça al camp del Màlaga, diumenge en partit de Lliga, els Blaugrana van tornar ja a la feina per preparar el decisiu partit de Copa demà, tornada dels quarts de final a casa contra el Real Madrid.
Com ja és habitual, els jugadors titulars van fer treball de recuperació, mentre que Cuenca, Dos Santos, Sergi Roberto i 6 jugadors més del filial van completar la sessió. El proper entrenament serà avui a l'estadi a les 6 de la tarda a porta tancada. En acabar, el conjunt blaugrana quedarà concentrat a l'Hotel Vela de Barcelona. I per cert que el comitè de competició finalment no ha actuat d'ofici en la polèmica acció de la trepitjada que el jugador del Real Madrid, Pepe, va fer al blaugrana Messi en el partit d'anada de quarts de final de la Copa del Rei. El jutge únic de competició, Alfredo Flores, té temps fins demà per decretar si sanciona o no aquesta acció. Així doncs, si res canvia, el jugador portuguès podrà jugar demà el partit de tornada al Camp Nou.
un partit de tornada amb 2-1 a favor del Barça de l'anada. I l'expedició de l'Espanyol ja és a Miranda d'Ebro, on juga avui la tornada dels quarts també amb 3-2 a favor contra el Mirandès.
Recordem que l'heroi d'aquell enfrontament, Álvaro Vázquez, és a baixa en l'equip blanquiblau. El míster ha confessat que davant el calendari de partits han de mirar les forces que tenen, encara que ha destacat l'enorme il·lusió que genera aquesta competició a tothom. D'altra banda, Pochettino ha destacat també la simpatia que desperta el Mirandès i que per aquest motiu a molts els fa gràcia que arribi a semifinals.
I en el partit pendent de la jornada de Lliga, disputat ahir, Villarreal 3, Sporting de Gijón 0. D'altra banda, en bàsquet, ahir al migdia es va fer el sorteig de la Copa del Rei al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, un torneig que jugarà del 16 al 19 del febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El primer emparellament de quarts va ser per l'equip anfitrió com a protagonista. El Barça-Riga s'enfrontarà al Lucentum d'Alacant. El següent enfrontament ha deixat un duel basc com a resultat Caja Laboral contra Lagunaro. L'altre cap de sèrie, el Real Madrid, s'enfrontarà al Fuenlabrada, mentre que l'últim del duel ha estat un duel andalús, Unicaja de Màlaga, Banca Cívica.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Roma comença a preparar els actes de commemoració del 50è aniversari del Concili Vaticà II amb una exposició d'objectes i documents que s'inaugurarà demà. La Basílica de Sant Pau Extramurs acollirà aquesta mostra, que comptarà amb documents de gran valor, com ara els discursos originals del papa Joan XXIII, que és qui va convocar el concili, o el passaport de l'aleshores cardenal Karol Wojtyła, que vivia a Polònia. Totes les institucions vaticanes han col·laborat a l'hora d'organitzar aquesta exposició, entre elles la Ràdio Vaticana, que ha prestat els seus arxius, i també el diari L'Osservatore Romano, que ha obert la seva hemeroteca. Aquest 2012 es compleixen, recordem-ho, 50 anys de l'obertura del Vaticà II i l'Església prepara molts actes per celebrar.
I el bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha estrenat avui un nou lloc web amb tota la informació renovada i una presentació més moderna i atractiva. Coincidint amb Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, es presenta el nou lloc web, que ha requerit un gran esforç a nivell tècnic i també organitzatiu. Entre les noves eines disponibles hi ha un cercador de parròquies, més recursos en vídeo i fotografies i també una nova web de la Delegació de Joventut.
I el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va revelar ahir que és molt possible que el papa Benet XVI visiti el Líban durant aquest any 2012. Es donaria a conèixer aleshores l'exhortació apostòlica sobre el sínode de bisbes del Pròxim Orient, que va tenir lloc l'any passat, i aquesta podria ser l'ocasió per fer la visita apostòlica al Líban. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'FMI demana un canvi de política econòmica a Europa. El Periódico, el diàleg social avança i congela els salaris. El Punt Avui obre amb una entrevista a Joan Vila Dilmé, autor confés dels assassinats al geriàtric La Caritat d'Olot, i destaca aquesta frase seva: no he de demanar perdó a ningú. El diari Ara titula El Prat cancel·lat en format de panell informatiu de l'aeroport.
Seguim amb més portades. El diari El País titula Espanya entra en una altra recessió que destruirà mig milió de llocs de feina. L'ABC obre explicant que el ministre Sebastián va adjudicar, ha dit, un contracte de 4,2 milions. El Mundo, Aguirre demana que els més rics paguin fàrmacs, i també la Universitat. El diari Público titula que el Fons Monetari Internacional i el Banc d'Espanya pinten un futur negre, mentre que els ministres d'Economia continuen amb la seva baralla. I la Razón, finalment, titula el PSOE va repartir més de 6 milions entre les associacions Pro Garzón.
Fet aquest resum, de seguida els serveis, i després entrevistarem el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats. Amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Soy Eleuterio Fraga. He pasado 5 años durmiendo en las calles de Barcelona, hasta que la Fundación Arrels me ayudó. Ahora quiero y puedo ser útil. Si tú quieres ser útil aquí y ahora, hazte socio de Arrels. Llama al 93-441-2990. 441-2990.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
La millor opció per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes Hipercor?
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És hipermillor.
Anorac per dona, diferents models, abans 24,99 euros. Ara per només 11,99.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui, sobretot, centrats a l'autopista de Vallès, a la C58, on hi ha hagut un accident ja fa estona a l'altura de Cerdanyola, en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha encara un carril ocupat, però durant estones es va tallant, s'ha tallat l'autopista C58 en aquesta direcció. Tot plegat el que genera és un tram molt llarg avui de lentitud i de retenció, són bé 13 quilòmetres, sentit de Terrassa fins a Cerdanyola en direcció a la ciutat comtal. També afecta el sentit contrari amb l'efecte Tafaner entre el Nus i Ripollet i a lentitud en retencions. I aquestes cues afecten també les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, a la ronda de dalt des de Valldaura fins al Nus i la ronda litoral des de Gran Via i fins a aquest Nus viari. Altres vies afectades, la B30, al lateral de l'autopista AP7, quan connecta a Cerdanyola amb la C58. Doncs bé, són 5 quilòmetres més de retencions entre Sant Cugat, Casa i Rubí i fins a aquest punt de Cerdanyola. A tot això, a la resta, evidentment, hi sumem tot el trànsit habitual d'aquesta hora al matí. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'avui, doncs, continua dominada per la tranquil·litat. I és que l'anticicló dels darrers dies continuarà com a mínim dos o tres jornades més i això significarà, doncs, bàsicament domini de l'ambient assolellat, tot i que, a diferència d'altres jornades, avui esperem una miqueta més de núvols a punts del litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona. A la resta, insistim, ambient assolellat, amb permís, això sí, de les boires. Unes boires que ara ja són presents a molts punts de la depressió central i que creiem que ben bé, doncs, fins a mig matí no acabaran de desaparèixer per complet, tot i que hi ha zones del Pla de Lleida i també d'una miqueta, doncs, del sud de la depressió central que podien, doncs, persistir fins a migdia. Atenció amb el vent perquè continuarà bufant amb força durant tota la jornada, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i al final del dia podria baixar una miqueta d'intensitat. Les temperatures avui similars a les d'ahir o una miqueta més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Croàcia es convertirà l'1 de juliol de l'any vinent en el 28è estat de la Unió Europea. Els seus ciutadans van aprovar aquest ingrés en la Unió diumenge amb un 66% dels vots a favor. La consulta tenia un resultat previsible, ja que la majoria de partits polítics parlamentaris estaven d'acord, però la participació ha estat feble, només un 44%. Ara queda només la ratificació parlamentària de tots els socis comunitaris i Croàcia, el país que es va independitzar en primer lloc de l'antiga Iugoslàvia, juntament amb Eslovènia, i després d'una guerra que va ser més curta que les posteriors, per exemple la de Bòsnia, arriba ja a formar part de la Unió. Ens acompanya avui en directe el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena, per analitzar breument la situació que viu ara el seu país. Senyor Juli Bárcena, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com valora vostè, com a representant del govern croat a Catalunya, aquesta decisió del poble croat?
La valoració, certament, és molt positiva, molt positiva. Doncs els ciutadans estaven prou convençuts, el que passa que ens ha tocat viure uns moments a Europa i, en definitiva, al món, amb una vessant econòmica molt conflictiva, i a vegades hi ha sectors que fan que aquesta decisió per apostar per Europa pugui ser més feble, no? Però Croàcia, estem satisfets del resultat d'aquest 65-66% a favor. És un resultat molt positiu i esperat.
Ara cal administrar el difícil moment que viu la Unió, amb moltes crítiques, fins i tot alguns aspectes econòmics. Potser Croàcia, en aquests moments difícils, fins i tot els més euroescèptics, haurien optat per un mal menor, podem dir.
Aviam, jo crec que no, el tema Croàcia estava molt clar que el camí era ser membre de la Unió Europea. El sentit dels croats és el sentit d'Europa. S'ha tingut que treballar molt. Penseu que venim d'una era prosoviètica i fer entrar en el món de la democràcia fa més de 20 anys ha costat lo seu, va costar una guerra. I l'aposta és definitiva i contundent per tirar endavant com un país modern i integrat a Europa i, de fet, un país que busca també la solució de tota la zona dels Balcans i tota aquesta zona mediterrània dels antics països de l'òrbita prosoviètica de l'antiga ex-Jugoslàvia i pot ser un element molt important per contenir i per obrir portes a altres països.
Croàcia és una república independent reconeguda internacionalment des de principis dels anys 90, després de la primera guerra contra el règim de Belgrad, i des d'aleshores hi ha hagut alguns canvis polítics, primer un sistema semipresidencialista, ara un sistema parlamentari. Com estan aquests moments Croàcia a nivell polític i també social i econòmic? Què ens destacaria, si ho pot fer breument, senyor Bárcena?
Sí, aviam, el moment, si em permet, comencem pel final. El moment econòmic és molt complicat, com ho és a tota Europa, no? Ja tenim un 17% d'atur, que és important. Malgrat és un país petit, perquè som 4.400.000 habitants, i molt poc densificat, doncs la superfície són uns 53.000 quilòmetres quadrats, que vol dir una vegada i mitja més o menys Catalunya, perquè puguem comparar.
Sí.
I per tant, si a Catalunya tenim pràcticament 100 milions, a Croàcia, amb una vegada i mitja més de superfície, som 4,4, no? Llavors, aquí hem tingut un camí que després de la guerra, evidentment, tots els canals i ponts econòmics i estables que més o menys hi existien a la Iugoslàvia es van desfer, va tenir que començar a Croàcia de nou, i ara ha vingut aquesta davallada, aquesta crisi que va començar ja fa també 2-3 anys, però crec que amb la política que últimament s'està portant a terme, i entrem a la primera valoració que vostè m'ha dit,
sí,
dels polítics,
sí,
i de la política com estava, tenint en compte que vam tenir unes eleccions el dia 4 de desembre, molt recents,
sí,
va haver-hi un canvi polític, abans governava una coalició de centre-dreta que la Unió Democràtica Croata ara, a partir del dia 4, per majoria absoluta, governa una coalició de centre-esquerra. De totes maneres, tots, tant l'oposició actual com els que governen ara, que estaven a l'oposició abans, ho tenen molt clar d'anar tots units per tirar el país endavant i lluitar molt per la corrupció. Pensi vostè que el govern que governava abans, la Unió Democràtica Croata, va, ella mateixa, destituir el seu president, Ivo Sanader, per corrupte, i està ara jutjant-se. O sigui que és un país que ho té molt clar, tota la classe política, que s'ha de lluitar contra la corrupció, que veiem que a tots els països torna a aflorar, i que s'ha de lluitar per treballar, per portar unes polítiques d'austeritat i unes polítiques de rigor i, sobretot, unes polítiques de cara a la gent gran i de cara al benestar en general.
Moltíssimes gràcies, senyor Juli Bárcena, cònsol de Croàcia a Barcelona, per haver-nos acompanyat en directe. Esperem que també els altres països de l'antiga Iugoslàvia, com Sèrbia, Montenegro o Bòsnia, potser, si el seu poble ho vol, entrin algun dia també a la Unió Europea. Que vagi molt bé, bon dia i fins una altra.
Així ho esperem. Bon dia i moltes gràcies, a la seva disposició.
9:15, última hora informativa que ens porta la Sara Cruz, després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro no fan cap concessió a Espanya i li exigeixen que compleixi amb el compromís de baixar el dèficit al 4,4% aquest any i al 3% el 2013. Aquestes reclamacions han estat en el marc de la reunió de l'Eurogrup que s'ha fet a Brussel·les i en què el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que hi assistia per primera vegada, també ha rebut el beneplàcit d'Europa a la política d'austeritat del govern de Rajoy. I avui arrenca al Tribunal Suprem un nou procés contra el jutge Baltasar Garzón. Se l'acusa d'un delicte de prevaricació per investigar els crims i les desaparicions del franquisme sense tenir competència per fer-ho. Garzón podria ser condemnat a 20 anys d'inhabilitació. I a l'exterior, el total de morts del naufragi del Costa Concordia arriba a 15 després que ahir els equips de rescat trobessin dos cossos més al buc. Se sap que són dues dones que, no obstant, no han pogut ser rescatades ni identificades. De moment, encara hi ha una vintena de desapareguts, tot i que no són xifres exactes, perquè es creu que al vaixell hi viatjaven més passatgers dels que hi havia registrats. I en esports, el comitè de competició finalment no ha actuat d'ofici en la polèmica acció de la trepitjada que el jugador del Real Madrid, Pepe, va fer al blaugrana Messi en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei la setmana passada. El jutge únic de competició, Alfredo Flores, té temps fins demà per decretar si sanciona o no aquesta acció. Tornem aquí, ho deixem aquí, tornem com sempre amb més informació quan siguin les 9.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les veus de l'Escolania de Montserrat clouen els actes de Gaudí a Roma. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
El millor per cuinar de la manera més sana és...
l'oli d'oliva Hipercor.
I si està d'oferta és... Hipermillor.
Ara, emporta't l'oli d'oliva Hipercor sabor suau o intens, ampolla d'un litre...
per només 1,99 euros.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen ja 4 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim Daniel Arassa, periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família. Bon dia.
Bon dia.
I completem les presentacions avui amb Carme Torralba, enginyera industrial. Hola, bon dia.
Bon dia.
Segons hem sabut aquesta mateixa matinada, els ministres d'Economia de la zona euro no donen treva a Espanya en la reunió d'ahir, que s'ha acabat ja de fet de matinada, com dèiem. Es van negar a canviar l'objectiu de dèficit i reclamen que Espanya i tots els països redueixin el 4,4% al màxim de dèficit en les seves previsions. Mentrestant, s'obre la porta a una ampliació del fons de rescat. Alemanya sembla disposada a acceptar l'emissió d'eurobons a canvi de controls més forts i l'FMI reclama que augmenti aquest fons de rescat. D'aquesta reunió, que destacarien quina valoració donen. Luis de Guindos ha dit, no sé si en to una mica fins i tot desafiant, que això estimula el govern espanyol, que l'apretin una mica en aquesta situació.
D'apretar, en primer lloc, i això vol dir a tot, que ens diuen a tots que féssim un forat més al cinturó, perquè tant amb aquesta notícia com el fet de que ahir el Banc d'Espanya va parlar de que hi haurà una disminució del PIB de l'1,5%,
sí.
Que era una dada més o menys sapiguda, perquè havia hagut altres referències,
sí.
El fet és que vol dir que hi ha mala peça al teler, des d'un punt de vista econòmic, no? Ara, per altra banda, hi ha un aspecte per mi positiu, que el govern sembla, pel que he llegit aquesta matí avui, en 3 setmanes vol fer aprovar alguns quants línies d'acció importants. Crec que això és positiu, en la línia aquesta de Guindos, escolta'm, la situació que tenim és molt dolenta, accelerem dins el que puguem nosaltres. D'entrada, això per mi és bo.
Carme Torralba.
Sí, jo no sé què dir, francament, perquè quan veus aquestes coses ja poden posar el percentatge que sigui. Vull dir, el problema és com ho aconseguim, això. És el que jo em plantejo, no? Veure, perquè tampoc, no sé jo, aquestes mesures, si realment aconseguiran aquest objectiu o assolirem aquest objectiu, perquè jo no veig tan clar que com es pot arribar a aconseguir. No sé si m'explico. O sigui, clar, poden posar 4,4 o 5 o 3,2, però vull dir, el problema és d'on traiem això.
El 2011 ha estat del 8%, sembla que està encara el 8%.
Ja és molt. Per això dic...
O sigui, reduir-lo és massa, reduir-lo és molt.
És molt, no? O sigui, per un, com ens afectarà més encara a tots plegats, no? Els ciutadans de Reus, no sé. I després jo, tot aquest tema... És que em costa molt d'entendre-ho, no? Perquè aquest eufemisme dels mercats a mi em té una mica capficada durant aquest temps. Bueno, no serà que interessa doncs, anar collant els països perquè després doncs, hagin de pagar durant més temps amb més interessos, perquè si, clar, si baixen la classificació, doncs aleshores han de pujar els interessos de tot aquest deute. Vull dir, per mi no, l'aigua no està gens ni mica clara, no? I clar, m'és igual 4,4, us ho dic, que un 5 o un 3.
Però no és el mateix baixar-lo del 8 al 6 que del 8 al 4,4.
No, està claríssim, està claríssim, no?
Senyor Arbussà.
Bé, jo la veritat és que estic bastant d'acord en que es mantinguin uns criteris i aquests criteris siguin ferms. Sempre i quan, a més de marcar uns criteris que siguin sòlids, també es proposin accions que després permeti que això torni a agafar embranzida. I l'economia el que estem fent és parar. No? I Europa ens demana que la parem més, a més a més. O sigui, el que ens està demanant és una xifra de dèficit. El dèficit està clar que és la diferència entre els ingressos i les despeses. Per tant, menys despesa i més ingressos. Més ingressos per l'Estat és més pressió fiscal. Vol dir menys disponibilitat per part del ciutadà de diners per consumir. Vol dir realment una aturada important. Això què lliga també? Doncs amb el que ens diu el Banc d'Espanya, que el futur que veiem immediat és una recessió important econòmica, fins a un 1,5%, i una xifra d'atur que ens arribarà al 23,5%, que són pràcticament doncs, quasi 6 milions d'aturats en l'estat espanyol. Això és aconseguir realment apretar-nos molt més el cinturon. Que agradaria també saber la fase següent. No? La Banc d'Espanya diu que el segon semestre de l'any 2013 es començarà a recuperar l'empleo i començarem a tirar cap endavant. No? Serà per veure si ens queden forces per fer-ho, no? Això. De totes maneres, si l'única solució que hi ha en l'entorn dels països europeus és realment contenir una despesa que ens genera un dèficit, Això és el que faríem també nosaltres a casa. El primer és aixugar el dèficit. Vull dir, no podem gastar més de lo que ingressem.
És que això està molt bé. O sigui, jo contenia les despeses, està clar. Ara, augmentar els ingressos, i la tendència, clar, el més fàcil és augmentar els ingressos. El més fàcil, entre cometes, no? Vull dir, clar, dius, bueno, fins a on, no? Fins a on arribarem? Perquè no és això, el consum i la inversió de les empreses i tot, que es va...
Tot depèn del que ens vulguem dotar com a estat del benestar. Clar. Vull dir, nosaltres podem reduir despesa, i si podem continuar reduint despesa... sempre i quan deixem de percebre uns certs béns que rebem.
Sí. No? Quines despeses són les que reduïm? Aquesta és la clau, no, perquè hi ha molts forats per allà.
Segur, cada vegada en deuen quedar menys de forats. No?
Esperem.
Hi ha unes línies vermelles, no? que ens diuen els polítics, que no s'haurien de passar. Podem reduir més la despesa? Sí, però llavors la línia vermella s'ha de moure. L'hem de fer retrocedir. Si no és així, hem de decidir. El que passa és que els ciutadans no som qui decidim si realment nosaltres el que volem és aportar més diners via impostos per unes determinades línies i no per altres.
Exacte.
Nosaltres el que fem és aportar.
No, en una situació de que, donada això, l'increment d'ingressos és molt difícil, perquè si hi ha menys activitat econòmica, no solament, diem-hi, el ciutadà pot ser gravat perquè li pugin a l'IRPF o el que sigui, sinó menys activitat vol dir menys ingressos per impost de societats normalment, perquè les empreses van més malament, menys ingressos per IVA, etc. Per tant, es fa molt difícil complir-lo tant pels dos aspectes, tant pels dels ingressos com el de les despeses. De tota manera, com deia ara Ignasi, certament, Europa ho indica molt clarament, a casa nostra hauríem de tallar això, i per tant que aquest camí és un camí a seguir, no hi ha cap dubte. Ara, veure com s'incentivarà, si som capaços de fer-ho, i de moment jo ja penso una cosa, i canvio completament de plànol. Aquests últims 2 o 3 anys, la sortida de joves espanyols a treballar fora...
Ah, això,
i sobretot joves universitaris, especialment.
Aquest salta.
Hi ha sigut molt important. Probablement els propers anys ho serà molt més, no? Són d'aquelles coses que dius, home, en part és bo, perquè que vagin fora, poden formar-se, potser d'aquí 5 anys torna a estar bé la situació, aquí poden tornar, però una part molt gran dels que surten no tornen. Per tant, hi ha una sangria de tipus diferent que no es veu de manera immediata en el sentit econòmic, però que d'aquí uns anys pot ser molt important haver perdut caps destacats, perquè molts dels que se'n van, o una part dels que se'n van, són precisament molt bons. No?
De totes maneres, el de Guindos té raó. Aquests criteris tan estrictes econòmics als quals tenim que acoplar-nos, això realment genera un estímul. Un estímul, com a mínim, a desbloquejar coses que fins ara semblaven impossibles.
Intocables, no? Intocables.
El tema de la regulació laboral, diguéssim, és un dels temes que està sobre la taula, i la necessitat ens obligarà a prendre decisions. Els sindicats i la patronal no han sabut arribar, de moment. No, sembla ser que no han arribat a uns acords suficientment... ens obligarà a prendre decisions, obligarà que l'estat espanyol prengui decisions, el govern espanyol prengui decisions al voltant d'aquestes coses. I això sí que realment pot ser un estímul, com a mínim, per recuperar ocupació, crec jo, eh?
No, amb això tens tota la raó, no? Vull dir, no hi ha com tenir bons reptes per poder marxar cap al davant i aconseguir-ho. El problema és com, i això, tota aquesta fuga de cervells, clar, quan la gent que se'n va fora no és precisament la menys preparada o més capacitada, perquè ja, clar, quan poden optar a segons quins jocs a l'estranger, vol dir que són gent molt amb una preparació que amb el futur segur que ho paguem, això, seguríssim.
Veurem si es comença a crear ocupació a finals del 2013, com sembla.
És que hi ha que tenir en compte que els economistes diuen que perquè es crea ocupació neta s'ha de créixer un 2%. Es diu, no, perquè es crea ocupació, si encara baixem 1,5, ens imaginem que no entendeix a destruir-se, i bastant.
Es parla de 5 milions i mig o fins i tot 6 d'aturats. Seria potser el sostre d'atur alt a Espanya que tindríem.
Vol dir que realment hi ha una economia submergida que està fent sobreviure a milers de famílies.
Sí, que passa...
Força, perquè és que, si no, això és una força incontenible al carrer. Si això fos la realitat.
Una part, sí, i també un aspecte molt important, la família aguanta, aquell noi que no té feina, els seus pares l'aguanten. Un matrimoni que els dos tenen 2 criatures, però només en treballa un, just, però s'aguanten. I, clar, si aquesta estructura no hi fos, seria terrible. seria de revolució al carrer, vaja.
Segur. De la família s'ha parlat molt en diferents valoracions, sí, sobre aquesta crisi, certament. Avui la tertúlia d'actualitat la compartim amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Els sindicats i la patronal, segons hem sabut aquest mateix matí, sembla que tenen molt a prop un acord pels salaris, certament fora de termini, perquè s'ha acabat a la mitjanit de diumenge el dia màxim que havia donat el govern espanyol per un acord que evités una reforma unilateral del govern. La CEO hauria acceptat uns increments salarials fins a un 0,5% aquest any i un 0,6% els dos següents, i això aplanaria el camí de l'entesa per renovar la negociació col·lectiva. És un dels aspectes nuclears d'aquesta negociació, on ja hi havia, recordem-ho fa uns dies, alguns acords, però de moment el govern espanyol té a punt aquesta reforma, no sé si per aquest divendres o per la setmana vinent.
Bueno, és bo que hi arribin acords, encara que siguin aspectes parcials, és bo. O sigui, si hi ha aquests acords entre patronal i sindicats sobre uns quants aspectes, són uns quants elements en què no seran tan conflictius a posteriori dels que hagi de prendre el govern. Per tant, d'entrada, és bo, hagi estat dins del termini o no. Ara, de tota manera, això no traurà de que el govern en pocs dies hagi de prendre decisions importants en aquest sentit. Això, sembla que li han deixat un marge molt ampli en el sentit de que hi ha aspectes molt nuclears que no s'han arribat a acords. Per tant, el govern haurà d'entrar allò una mica a saco, vol dir, i veurem què passarà. Encara que em sembla que, d'entrada, en una situació ordinària, seria allò de primavera, primera roja o primera, com diríem, d'allò de alterada, però sí, sí, tal com està...
Altera, no?
Primavera calenta.
Octubre tens.
Però, sí, sí, tardor calenta.
Tardor calenta, exacte, cosa d'aquest tipus. Però en la situació que ara, la majoria de gent pensa que val la pena mantenir el que té, és a dir, que me quede com esté, perquè sapiguem de que pensar que pot anar més enllà és pràcticament impossible.
Per tant, vostè creu que potser no hi haurà una conflictivitat molt forta? O si,
crec que no extrema. Fa l'efecte que no extrema. O sigui que, home, pot haver, i suposo que els sindicats mai poden dir que no fan res, però no, és que no veig manera possible seriosa. Bueno, pot passar com a Grècia, però llavors encara és pitjor, no? Mm-hmm. Però d'entrada crec que la conflictat serà mitjana només, no?
Sí, sí, perquè és el que tu deies, la gent no està disposada, s'estima més no pujar tant o mantenir-se o fins i tot reduir, perquè en relació amb la inflació, doncs es queda bastant per sota, s'estima més això que no el fet de perdre amb aquest número que tenim d'aturats, no? D'atur. O sigui, aleshores, escolten, ja s'accepta i punt. I si no són els sindicats, serà la pròpia base la que dirà, escolteu, que me quedi com estoy, com deies tu, no? Vull dir, i amb això sí que el govern en aquest sentit sí que té una mica més a l'horitzó més net en quant a poder imposar unes altres mesures més contundents, no? I que no hi hagi aquesta reacció forta per part dels sindicats, que quan la situació és més bona és més fàcil, jo crec, que de dir, bueno, escolta'm, però la gent està, jo crec que estem tots una mica espantats, no? I que això, que almenys que em quedin, que és un 0,3, doncs un 0,3, però almenys se'm pugen una mica, no em fan mal al carrer, no?
Mm-hmm. Jo crec que el que s'ha deixat pel camí és un criteri que jo crec que és el que la patronal defensava, que era el d'increments salarials sobre increments de productivitat. I això s'ha trencat. O sigui, ja és un principi que teòricament estava sobre la taula que ja no respecta. Vull dir, ja situen uns creixements mínims, d'acord, però són creixements no vinculats a uns millors resultats, a una productivitat, a uns determinats objectius empresarials. Per la qual cosa, a mi em fa l'efecte de que això és una certa concessió. A canvi de què? A canvi de més flexibilitat laboral. Això veurem la segona part, si és que realment és a canvi de més flexibilitat. Però, d'entrada, jo continuaria defensant el principi de que en un entorn en el qual ho estem veient, que no és d'increment, sinó al revés, és de reducció salarial per part de funcionaris i diguéssim, del que seria l'aparell burocràtic de l'Estat, doncs l'empresa tindria que estar jugant al mateix joc. O sigui, si no hi ha per repartir, com aquell que diu, doncs ens hem de quedar on estem, com a mínim.
El que passa és que potser aquests increments tan petits queda cert marge que a nivell individual de l'empresari pugui jugar una mica en el tema de la productivitat, no? Podria ser. El que passa és que sempre és complicat, que després com ho apliques, no? Però com que l'increment són tan petits, probablement, diuen, és quasi congelació, que si l'empresa va bé, o mitjanament bé, pot jugar amb el tema de la productivitat.
Bé, teníem una altra notícia d'ahir, i és que el govern espanyol va anunciar que aturava el procés de privatització dels aeroports de Madrid i Barcelona amb, vaja, la corresponent suspensió de la licitació. Madrid justifica la decisió dient que la situació dels mercats podria devaluar aquestes infraestructures. El govern català diu que manté la reivindicació de la gestió individualitzada de l'aeroport del Prat i reconeix que, tot i que la notícia sembla negativa, Catalunya pot intentar aprofitar aquesta situació d'impàs o de, vaja, d'estar les coses obertes. Vostès estan d'acord amb això? Es pot mirar el got mig ple?
Sí, segur. Sempre es pot mirar mig ple o mig buit. Jo crec que les coses són diferents. Una cosa és el procés de privatització, que vol dir posar en el mercat uns béns que algú te'ls ha de comprar.
Certament,
sí. Sembla ser que el mercat no està disposat a pagar el que valen i, per tant, es retira, diguéssim, la proposta de venda. Això em sembla molt correcte. No hem de malvendre. No hem de malvendre, a més, una miqueta les joies de la corona. No?
Exacte.
Perquè és el que crec que està passant. No? Per tant, aquesta reculada, que ja estava anunciada també pels socialistes, en primer terme, una de les seves últimes decisions, diguéssim, que va ser aturar aquest procés, a mi em sembla que això és correcte. Una altra cosa és, escolti, posició del Prat dintre del que seria l'entorn aeronàutic i aeroportuari a Espanya. Sentíem un altre comentari que deien avui, des de Madrid, de que Barcelona i Madrid no tenien que competir, sinó que tenien que anar juntes per competir amb l'estranger.
De fet, l'existència d'Aena és perquè no competeixin els aeroports.
Aquesta és una visió molt centralista que ja la tenim, ja la coneguem. Aquesta recepta de fet, el Prat és la T5 de Madrid, aquesta ja l'hem sentida i no és la que semblaria que des del govern català i, evidentment, des d'una posició nacionalista catalana, doncs seria defensable. És política la decisió que Barcelona gestioni autònomament. És una decisió política, no és una decisió estrictament econòmica. És d'autonomia en la presa de decisions que permeti que Barcelona sigui realment el que ha de ser un centre neuràlgic de comunicacions. I això, des d'una visió molt centralista, doncs no es considera apropiat.
Bueno, això també és a dir, de fet, d'entrada, jo crec que és una decisió que hem de... Allò, wait and see, hem d'esperar una mica, perquè hem pres una decisió, però no vol dir... Hem de veure com anirà tot això en el futur. De tota manera, aquest aspecte, que en teoria podria estar bé, de dir, els aeroports de Madrid i Barcelona no han de competir, sinó que han de ser alternativa als d'Amsterdam o Frankfurt o Milà, si això es complís en sentit estricte, sí, diríem, li toca el 50% a Madrid, 50% a Barcelona, o 40-60%, però en la pràctica després ja es veu que molt sovint això no es produeix, sinó que es pot prioritzar un, sobretot en les relacions internacionals o transoceàniques.
Clar, aquesta és la qüestió, no?
Hi ha que veure si realment on t'arribarien, perquè el més fàcil és que sapiguem que en la pràctica això no es compliria. Aquest és el problema, no? Si es complís, per mi no em semblaria gens malament, però crec que no es complirà.
El problema és aquest, no? Que és un arma de doble fil, perquè realment hi havia, si perquè no competim entre nosaltres vol dir que Barcelona s'ha d'anar enrere i a la saga una mica de Madrid, perquè ja han hagut molts vols, i això ja en el passat ja ha passat, estan sota el paraigües d'Aena, de que interessava més que anessin, que fessin la transferència a Madrid en comptes de Barcelona, quan seria molt més lògic que ho fes a Barcelona, segons quins vols. I està per veure com aquest enfoc de no competir entre ells es fa realment, no? Perquè, si no, malament, rai, tornem un altre cop a la centralització i tornem una mica enrere.
És que podem cooperar com una aliança estratègica de Barcelona i Madrid per aconseguir un millor posicionament en el mercat, però això voldria dir un posicionament d'entre iguales en la discussió i en la negociació.
I estarem en condicions de ser iguals?
No, i l'altra és la subsidiarietat, que és el que tenim ara i el que sembla que volen mantenir. No? Llavors, davant d'això, realment, un sí que es revela, no? Certament, sí. Perquè Barcelona necessita una porta de sortida en la qual realment li permeti doncs, obrir-se a mercats en els quals hi ha d'accedir fàcilment. El mercat sud-americà per anar-hi realment volant, a veure, s'han inventat moltes històries, però acaba sent una subsidiarietat absoluta de Madrid. Tens que anar a Madrid i de Madrid, I de Madrid saltes. I de Madrid saltes, no? I et diuen que no, que és una espècie de pont aeri amb no sé on. No, ni pont aeri ni res. Vostè té que anar a Madrid i a Madrid ja l'espavilaran i el facturaran cap a allò. No, i depèn de volums, de dimensions, de companyies aèries que permetin haver un suficient flux que permeti directament poder anar a Amèrica. I el mateix passa amb Àsia. No?
Sí, que està més a prop.
Hi ha un aspecte diferent, que no té res a veure amb això, que em sembla positiu d'aquesta posició del govern, que és estudiar de debò tots els aeroports espanyols i veure quins realment han de mantindre's tant per l'aspecte econòmic com social. Perquè és que estem, com aquell que diu aquí s'ha volgut fer un aeroport a cada província, i això el 80% de les províncies no poden aguantar, no té cap sentit, no? I ja sabem d'uns quants aeroports, des del cas de Castelló és paradigmàtic, un aeroport sense ni autorització, sense cap vol, o el de Ciudad Real, o el d'Albacete, o el d'Osca, o el d'Alguaire. Tothom sap que això ha estat un llançar els diners d'una manera tremenda, no només de construcció, sinó encara més de manteniment, no? Llavors, és evident que hi haurà una sèrie d'aeroports que s'hauran de quedar, tipus Sabadell, doncs, per a avionetes o pel que sigui, però que no poden funcionar com a tal, i això és un estalvi molt important que cal fer, perquè és un altre d'aquells camps que surten els diners sense anar a res, no?
I les infraestructures ja les tenim. Uh-huh. O sigui, totes aquests que has dit estan allà. Vull dir que
sí, sí, estan fetes. Per estan això fetes, diu que sí. Cal reutilitzar-les, sí. Almenys, ja que el mal s'ha fet.
Sí, alguna cosa.
Treure-li un partit.
Però un partit, però d'un altre tipus. En tot cas, no, però
els
serveis ordinaris.
D'una segona o tercera categoria, segons la classificació dels aeroports. Exacte. I els aeròdroms. Bé, senyors, per acabar, en els últims minuts m'agradaria parlar d'aquesta votació que hi ha hagut a França sobre el genocidi armeni. Negar-lo a França es considerarà a partir d'ara delicte. Recordem que el genocidi armeni, històricament, serveix per definir doncs, tota la matança d'armenis a mans de l'Imperi Otomà l'any 1915, a l'inici de la Primera Guerra Mundial. Senyors, evidentment, aquestes grans vergonyes de la humanitat potser cal deixar-les ben blindades pel que fa a la seva denúncia. Ara no sé si potser el que ha fet França és el millor camí.
Home, amb la cacau, realment cal considerar que França són molt feliços de poder dedicar a tot el seu senat 7 hores de discussió per
vol dir que no tenen altres problemes.
Delicte o no delicte, no? El fet d'una cosa que realment és terrible, no vull simplificar-ho ni vull treure-li transcendència, una cosa que va passar en 1915. Ja sé que aquesta, el reconeixement o no d'aquest genocidi també comporta la interpretació d'algunes coses que estan passant ara, no, amb la població armènia, ja ho sé. Però de totes maneres dius, ostres, no? Considerar o no considerar delicte la negació o afirmació d'un genocidi que es va produir en 1915, doncs, que voleu que us digui, no? A mi em fa l'efecte que realment és una forma d'entendre la grandesa francesa, perquè si no...
Sí, i després com posar-ho a la pràctica, no? Perquè jo no sé això, com es pot després imposar unes sancions econòmiques, vull dir, és una mica... Està molt bé fer-ho, però... No sé.
Jo no sóc partidari d'aquest tipus de coses, és a dir... Inclús jo vaig fer organitzar unes activitats precisament sobre el genocidi armeni, en el sentit de genocidis, però dir, si ho negues, o si no ho consideres genocidi, això és delicte. A mi em sembla que això és una mica fora del test, perquè si posem en això, podem fer-ho en 100 coses en tot arreu, i ens convertim en una situació d'alterar fins i tot la llibertat d'expressió. No?
Alemanya crec que sí que la té aquesta llei, per aquells que neguen el genocidi.
Holocaust, sí.
Jo crec que això sí que ho tenen, però jo crec que és una altra cosa, vull dir, un altre entorn, una altra proximitat també històrica i amb unes repercussions també de milions de morts que van haver en la Segona Guerra Mundial. No?
Sí, en el cas d'això del genocidi armeni, com interpreten vostès que Turquia s'enfadi tant?
No, perquè Turquia l'ha negat sempre. Turquia va dir que allò que era com un acte de guerra, però que no era un intent d'extermini d'un poble, quan en bona part ho va ser. O sigui, això... Però és aquesta una posició de Turquia que, bé, jo crec que al final ells reconeixen que van fer un genocidi, crec que ho reconeixeran amb el temps, però potser sense arribar en aquesta situació d'una, diguem, de penalitzar aquell que simplement no li sembla que li ha donat genocidi. Potser...
Recordem que a Sud-amèrica hi ha teories que el que diuen és que l'espanyolització de
Sud-amèrica
va ser un genocidi, també.
Sí, sí, sí. Però, i si anem als Estats Units, resulta que encara molt més, perquè allí no en van quedar d'indis. O sigui, lo del sud sempre es pot dir que van haver abusos, però aquí tenim el mestissatge. Als Estats Units no en quedem.
Sí, sobre això podríem parlar molt. La memòria històrica...
Que podem començar a entrar en una espiral de centenes de coses, eh?
Senyors, com deia el doctor Arbussà, tenim molts problemes, eh? Sí, i potser seríem molt feliços si estiguéssim hores parlant o del genocidi armeni, evidentment sempre des de la denúncia i la condemna a tot crim o d'altres abusos que s'hagin comès. Gràcies, Ignasi Arbussà, Daniel Arasa i Carme Torralba. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Estem a punt d'arribar a les 9. Avui us recordem, abans de les notícies de les 9, que és la festa de Sant Francesc de Sales, el patró dels periodistes, i també el dia de la Mare de Déu de la Pau. Avui demanar pau també en el món de la comunicació és un bon motiu per unir-nos a aquesta doble festa. Tindrem, després de les notícies i del comentari de l'actualitat que ens farà Manuel Milian Mestre, una tertúlia ecumènica amb la presència d'un representant catòlic, un ortodox i un protestant. També factor artesà amb Pau López i la secció de pastoral familiar i matrimonial. Això i molt més fins a les 10.
Son